Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres en Domènec Miquel i també en Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Estem pendents també que el Toni Ramon s'incorpori a la tertúlia. Aprofito que tinc el Jordi i el Domènec, que són del grup d'estudis locals, per preguntar-los una notícia que estem treballant, que si no anem errats, s'ha creat o s'està creant una comissió que programarà o s'encarregarà dels actes del tricentenari de la ciutat, formada pel grup d'estudis locals, Òmnium Cultural i Cultura de l'Ajuntament. No sé si vaig molt errat. Domènec.
Més que programar, diguem-ne, el que intenta és coordinar, perquè han començat a sortir diferents iniciatives i home, hi val la pena coordinar doncs, aquestes iniciatives amb una mateixa direcció i en un mateix sentit, no? I encara que cada qual vulgui fer, diguéssim, doncs, el seu i de més, però que estiguin més o menys coordinades, que no es trepitgin, que no se sobreposin, etc. Però bé, és això, bàsicament.
Sí, bé, dues coses. De totes maneres, fixem-nos que és interessant, però sembla que és una cosa que ineludiblement ha de caracteritzar la política actual. Primer fa la presentació. Primer fa la presentació del programa i tot el que farem i tal i qual.
Un programa obert, ens van dir nosaltres.
Que dura 25 minuts i tal, però es fa l'acte, pitapam. I després diu, bueno, ara potser que creéssim una comissió per coordinar-ho, perquè clar, té la seva gràcia. Bueno, a veure, la comissió aquesta es reunirà quan consideri convenient i com diu l'Obera, que és per intentar donar una mica de coherència a les diferents iniciatives que estan sorgint. Bueno, a veure, s'estan proposant coses que la comissió hauria de decidir quines grinyolen i quines no en el marc d'un tricentenari, que potser un poble posarà, hòstia, un partit de futbol tal, home, no toca, no, donar-hi una mica de coherència. El que sí es pot dir és que el GEL, independentment d'això, té un encàrrec concret i que ja estem treballant, que és en el marc de les jornades de patrimoni viu, és donar-li un contingut històric al tema i parlar del que ens està a nosaltres, que és història, i llavors ha fet una...
Sobre aquest tricentenari.
Sí, bueno, sobre el 18, és a dir, sobre el Sant Cugat, entre cometes, a partir de les dades que tenim post 1714, i llavors hi ha una proposta d'una, bueno, una petita exposició que durarà un mes i escaig, no, Domènec?
Sí, sí.
I una cicla de tres conferències. Això és el que estem treballant al GEL.
Per tant, el Sant Cugat del 1718 seria l'eix programàtic o...
El Sant Cugat abans i després de 1714, per veure les novetats i... Bueno, a partir de les dades que tenim del 18 Sant Cugatenc, que són bastant escasses.
És que, a veure, diguéssim, el que no, bueno, no té massa sentit, diguéssim, és això, celebrar només el 1714 i oblidar-se tot el que va passar abans, no? Vull dir, perquè el 1714 sí arriba per tota una sèrie de coses que han anat passant abans, no? Si com a mínim haguéssim començat, doncs, ja en el 1705, no? Doncs, recordant el pacte de Gènova i la conquesta de Barcelona i aquestes coses, doncs, potser tot plegat fora una mica diferent, no? Però aquests passos previs ens els hem saltat i ara arribem, doncs, només en el moment final, no? I, és clar, a veure, aquest moment final només es pot entendre si expliques també el d'abans, si no s'entén, no?
És que des de fora fa l'efecte que aquí en el tricentenari és com una mena de calaix de sastre on s'han volgut col·locar actes de diversa mena que alguns d'ells, home, costen de veure dintre d'aquesta commemoració. Bàsicament perquè són fets històrics, aleshores... Sí. Segons quin tipus d'actes, no per res, no per qui l'organitza, que amb molt bona feu vol fer, no? Però
bueno,
grinyola, no sé.
A veure,
veient el programa que es va presentar aquell dia,
fet,
eh?
Sí, a veure, de fet, això és aplicable aquí en general. De fet, tot el tricentenari s'agafa la seva vertent més simbòlica, més mediàtica, evidentment, i llavors el que es tracta és que tingui la màxima projecció possible. Aleshores, d'aquestes coordenades, pues, bueno, entra una mica de tot. Una cosa és això i una altra cosa és el contingut estrictament històric de l'esdeveniment. Jo crec que no són coses exactament iguals, eh? I jo crec que el que ens pertoca als historiadors és parlar d'història. Per exemple, el Domènec i jo aquest cap de setmana anem a un congrés a Cervera organitzat pel coordinador de centres d'estudis de la parla catalana, que precisament es diu la Catalunya de la nova planta, no? Per parlar de diferents aspectes de la Catalunya del 18. I, bueno, i aquests congressos s'estan fent més d'un, a part del inefable senyor Jaume Sobrequés, se'n fa alguns altres, i se suposa que, bueno, que també, a part de tota la... no sé quina paraula seria, tota allò, també sortirà, esperem, productes històrics de qualitat de tot aquest, de la reflexió que es faci al llarg d'aquest any, no?
Sí, mira, hi ha una cosa que és molt significativa, que no se n'acostuma a parlar, no? Però... és que Barcelona va tenir una sèrie de setges molt pocs anys, no? Comença, diguéssim, pel setge del 1697, que els francesos van conquerir Barcelona i se la van quedar. Llavors el que passa és que de seguida hi ha una pau i llavors amb aquesta pau retornen Catalunya en l'estat espanyol. Però, a veure, en principi va ser un setge, diguéssim, que es va perdre. Després, el 1704, hi ha un altre setge, que és el primer setge que fa el príncep de Darmstadt i que, diguéssim, que Barcelona resisteix. Després hi ha el del 1705, després hi ha el del 1706 i després hi ha el del 1714. Però ara només en recordem del de 1714, però tots aquests altres, fixa't que en molt pocs anys hi ha hagut uns setges, alguns que la ciutat va resistir i uns altres en què la ciutat doncs va haver de claudicar, n'hi ha tres en què la ciutat claudica, no? I per tant, bueno, aquestes coses també s'han de conèixer, no? Si no, no s'entén el que va ser la guerra i el que va ser doncs la situació d'aquest moment, no?
Efectivament, el 1714 és l'acte simbòlica perquè és l'acte en què es perd, bueno, cau Barcelona i es perden el marc polític propi de Catalunya, el dret públic de Catalunya en totes les institucions, però això és història d'explicar el context, i jo crec que el canvi sobretot es veu per contrast, no? Dir, què teníem abans i què vam tenir després, jo crec que això és fonamental, no? Explicar el contrast del que hi havia, i el que va quedar, no? Sobretot a nivell d'institucions públiques, que és el que van arrasar absolutament, no? No, que no va quedar res, no? Les tres grans institucions.
Veurem, doncs. Un tema del ple que voldria tractar amb vostès. Les masies de Sant Cugat, ubicades a sòl no urbanitzable, es podran convertir, entre altres coses, en hotels, cases rurals o edificis d'habitatges. El ple municipal aprova per unanimitat un pla especial urbanístic de masies i cases rurals per donar una nova sortida a aquestes construccions. A Sant Cugat hi ha actualment 33 masies ubicades en sòl no urbanitzable, totes, excepte la masia de Can Montmany, que és de titularitat pública, es podran beneficiar, si el privat ho vol, d'aquesta nova proposta que tira endavant l'Ajuntament. L'objectiu és regular aquestes construccions i que es puguin rehabilitar per donar una nova sortida més enllà de la venda, inassumible per a un únic privat. Podran convertir-se en hotels les construccions que tinguin 1.000 metres quadrats o més, que són exactament 5 d'aquestes 33. Les altres, més petites, podran dividir-les horitzontalment per crear fins a un màxim de 4 espais diferents. Amb tot, l'ús final que se li pugui donar no ha de passar obligatòriament per ser un habitatge, sinó que també es pot destinar, com dèiem, a cases de colònies o centres empresarials. Tenim aquestes masies ubicades sobretot a Vall d'Oreig, la Floresta i les Planes. Domènec, algun comentari? Què et sembla aquesta proposta?
Primer aclarir que és un pla, diguéssim, de masies i de cases que han quedat fora d'ordenació, que són dos conceptes diferents. Per exemple, algunes de les cases d'estiuets que es van fer fa més de 100 anys en la Rabassada i que encara són habitades, també formen part, diguéssim, d'aquest pla de masia, perquè havien quedat fora d'ordenació i aleshores no s'hi podia fer res i se'ls calia, diguéssim, donar-los una sortida. Per tant, és una mica més complexa que no pas estrictament. Que bàsicament són unes masies que totes estan ubicades en la banda de Collserola, perquè és on realment hi ha els grans problemes, no? El que passava és que fins ara la masia era una unitat indivisible, amb la qual queia una herència d'una masia d'aquestes i maleïda la gràcia que et feia, perquè pràcticament és que no podies fer res. Evidentment, el terreny agrícola que tenia al seu voltant doncs avui dia no té cap mena de valor. És impossible mantenir-se amb l'agricultura, i molt menys amb l'agricultura en una zona tan poblada com és aquesta. I parlo per experiència pròpia, eh? I doncs, a veure, l'única solució és treure un cert rendiment dels edificis. Si aquests edificis només podien ser un habitatge lligat a l'agricultura i l'agricultura no es podia portar a terme, això estava condemnat a desaparèixer. Doncs, el fet de que se'ls pugui donar tota una altra sèrie d'usos, que s'hagi obert aquest ventall, i de més, recorda, per exemple, que quan es va fer el pla de Torre Negra es va ser absolutament restrictiu, una cosa que deies, bueno, que si el que es vol és que tots aquests edificis es perdin, doncs es aconseguirà que realment aquests edificis es perdin. En canvi, doncs ara, des de la Generalitat s'ha vist que això no és possible, no aquí, sinó, diguéssim, fins i tot, doncs, en altres bandes, en el Pirineu mateix, no? I això ha obert un ventall de possibilitats més grans, no? I sobretot, jo el que penso que és molt important és les possibilitats de la divisió horitzontal, que han de complir uns requisits bastant estrictes, eh? I que només admet un màxim de 4 habitatges.
Algun comentari, Jordi?
No, jo entenc més això, però jo crec que és una manera de salvar les masies, precisament. Si mirem el nostre entorn, quines són les masies que més o menys s'han conservat bé arquitectònicament i tal, aquelles on hi ha un restaurant, no s'ha fet perquè les altres que s'enrunen.
Sí, sí, és que ara, diguéssim, tal com estava, o et dedicaves a l'agricultura o posaves un restaurant.
Sí.
Però no hi havia opcions intermitges.
O una hípica.
Can Calders?
Bueno, la hípica sí, però en certes condicions, eh? Sí, en certes condicions,
bueno,
sí.
Bueno, el millor, escolta, si d'algunes d'aquestes maneres en fem hotels, el millor hi ha suficient pressió per baixar el preu de l'hotel de Barcelona, que acabo de llegir, que amb això el Congrés del Mòbil es pot pagar 1.200 euros per una nit.
Vull dir, hi ha gent que es lloga a la casa, eh? Al pis, o si té
si
una habitació...
Si fem hotels, potser baixaran els preus. Sí. O sigui, 1.200 euros per una nit d'hotel, tu mare...
Estem parlant perquè la gent se situï, no? Can Vell, Can Puig, Can Calders, Mas Mestre, Can Cusó, Can Barata, Can Barba...
I la Torre Negra...
Can Flor, Torre Negra... Sí, sí, Torre Negra... N'he dit unes quantes.
Bueno, tot el que no està...
Tot el que no és Can Montmany.
No, tot el que no és sol urbà, tot el que no està regulat urbanísticament, menys Can Montmany, que t'ho has dit, per raons de propietat i tal. I perquè estava Llorenç, allò, clar, tot va diferent allà.
Per què? Perquè ho dius, això?
No, per res, per favor. Algun dia quan es desglossi i es faci el detall de l'evolució de tot el tema Can Montmany des de que es va fer l'opció de passar a ser públics, potser serà curiós aquell dia.
Sí.
Serà curiós.
Per què? Perquè ho dius?
Perquè
que no,
aquest
no, no és que ho insinues, que és la pedra...
En aquests moments està tot en un núvol, no se sap què s'hi ha fet, qui té les claus que hi ha dintre, que se n'han portat, com està definitivament el tema, no s'ha fet res en no sé quants anys, quan allò tenia, se suposa que havia de...
Bueno, en el seu moment havia d'acollir un centre de persones amb problemes de drogues, parlant en plata.
Tot es va disparar.
Per la Fundació Mercè Fontanilles.
Tot té causa perquè una fundació va dir que allà volia posar un equipament per gent amb problemes. Llavors va dir, no, a Belloreig no.
Ara, els senyors de Vall
d'Oreig... No, igual que fa uns anys van dir, no, Can Trabal, habitatge públic, tal, no. Van dir, Belloreig no, solució. Fem un acord urbanístic amb el senyor Masó i tal i qual, i ens ho quedem, i llavors farem el que vulgui Sant Quadre i Belloreig. Bueno, es va fer l'acord, suposo que algun ha tret profit urbanístic, o el traurà, però la casa està on estava, com estava, i no ha pres, ni Belloreig ni Sant Quadre ha pres possessió, per entendre's, no? I han passat ja 4 o 5 anys, no?
Bueno, però les clàusules tenen Belloreig i no les té Sant Cugat, eh? Vull dir que això també és una cosa que és molt curiosa, quan realment en el conveni urbanístic qui va aportar més terrenys per fer això resulta que va ser Sant Cugat. Però... Bueno,
és que en tema de conveni Sant Quadre i Belloreig no porten bé,
sí,
això.
Sí,
eh?
Sí, de vegades hi ha unes certes concessions que
jo
no s'entén.
Jo en lloc de conveni dic conveniència.
En aquella època jo cobria les juntes de veïns de Belloreig i recordo haver anat a les juntes de veïns on es va tractar aquest tema de la possible arribada d'aquesta fundació que volia tractar gent amb problemes de dependències de drogues. I és de les pitjors experiències que he tingut mai com a periodista veure el que arribaven a dir els veïns perquè no arribés un centre de persones amb problemes amb drogues. Uns arguments que, vaja... La típica resposta que et surt, no? Que mai et trobis que el teu fill o la teva filla tingui un problema de drogues i sentis el que estàs dient
i que les institucions tardaven a dir que Sant Cugat els hi va faltar temps per donar-li la volta al tema. I jo assumeixo la part del teu que em pugui comportar i manava qui manava aleshores a Belloreig, eh?
Sí, sí.
Montserrat Turo, presidenta de l'EMD, vols dir?
No, bueno, manava...
No, ho dic, i estava Lluís Recoder d'alcalde, que també s'hi va posar, vull dir, diguem noms, no passa res, no?
Però manaven les esquerres, eh?
Sí.
Això és el que t'està dient.
Sí, sí.
Suposant que des d'una...
Els progressistes, eh?
Suposant que des d'una EMD es mani alguna cosa, però bueno, allà...
Toni Ramon, molt bon dia. És que estàvem parlant molt bon dia.
Escolta, i què fa que aquest noi... Què té dispensa o què? Que sempre arriba més tard.
Té obligacions, té obligacions.
Obligacions de pare.
Però jo també tinc obligacions.
Ell té el meu permís per arribar quan vulgui. Perquè sí que té una obligació...
Que no se m'acaba el son.
Concilio amb la meva filla els matins, normalment, fins que la deixo a escola.
Va, clar, no, i ben fet que fas, eh? Tens tot el permís, només faltaria.
Ah,
només faltaria.
Si és així, vale.
No, el té signat, a més.
Sí, per arribar més tard ja saps què has de fer, Jordi.
Hòstima, no, hòstima, la mare
que s'ha de posar-se d'aquestes feines.
Quasi que prefereixo aixecar-me d'hora, tu.
Estàvem parlant de les masies de Sant Quales, de sòl no urbanitzable, amb aquest pla que es va aprovar ahir al ple, i m'acaba parlant de Can Montmany i de la Fundació Mercè Fontanilles.
Ah, mira, sí, t'ha sortit.
No, però a veure, hi ha altres masies, per exemple, en el cas de Can Cusó, que tu abans l'has dit, doncs l'estan restaurant, està quedant molt bé, doncs una gent de Valldoreig, bé, que som, diguéssim, de segona generació, és a dir, bueno,
és una masia també més accessible, més petiteta.
Exacte, se l'estan arreglant i els hi està quedant gran, molt bé, molt bé, i és una forma de recuperar patrimoni, i em sembla perfecte.
Per a ús privat o volen després obrir alguna cosa?
No, no, és la seva vivenda, és el seu habitatge, vull dir que està molt bé.
Quina sort.
De totes maneres, cal reconèixer.
A veure, que han comprat una ruïna i...
Sí, sí, no, no, clar, clar.
Després de l'experiència del ramat i de més, bueno, és ahir de bona voluntat per posar-se allà, eh?
De totes maneres, aquí ja no vull entrar en el tema del pla d'equipaments, tenim tota una experiència curiosa, una relació complicada entre equipaments, no entre equipaments, entre edificis i equipaments.
Sí.
No, per exemple, Can Quitèria, ens ho quedem perquè hi ha una operació urbanística i tal. Bueno, està allà tapada amb uns llençols i havíem de fer-hi serveis socials.
Ja cauen els llençols.
Havien de fer-hi sí.
La masia també.
Però... I havien d'instal·lar els serveis socials segons el pla de reserva d'espais.
Concretament, era tot uns equipaments destinats a infància i adolescència. Sí. O sigui, tot el que era des de les detencions de 0 a 3 anys fins als 12.
Era el que contemplava el pla de reserva d'espais.
Sí, exactament.
Altrament dit, pla d'equipaments. Bueno, ara no, ara hi farem un mausoleu. Ai, perdó. Ara hi farem un monument... Un museu sobre el tema del tapís i tal.
Grau Garriga. Per Grau Garriga, sí, dedicat a Grau Garriga.
No el tapís, ja
en tenim un de museu.
Sí, anem rebent edificis, no? Tenim l'edifici de l'Ajuntament de Sant Cugat, que havia de ser pel
jutge de Pau.
De districte, que volíem jutjar de districte. I ara ens volen treure fins i tot el de Pau.
Imagina't.
Ara, entomem la casa Montmany perquè es tractava de donar-li la volta i tal i qual. Ja no sabem què fer-ne. Perquè mai s'ha dit exactament què farem allà. Mai s'ha sabut des d'un punt
de vista. I Vilafeliç és l'altre. Amb el museu de les matemàtiques.
I fer-hi sigut una carambola, que com que se'n va la policia municipal, i farem un museu de les matemàtiques, amb els bons
recolzes. No sé si n'heu parlat abans, Can Canyameres i Can Rebella, no? Que s'absorbeixen amb el creixement de...
Bueno, però anem entomant edificis com els baixos de la plaça del Rei i tal, anem entomant edificis com aquest. Per això el més simptomàtic és el Cap Montmany, perquè és immens. Però mai s'ha dit clarament, o sigui, es va fer per resoldre un problema entre cometes, però mai s'ha dit que s'hi vol fer allà. I em temo que no hi ha projecte.
Bueno, però això és el mateix que va passar amb el casino de la Floresta, diguéssim. O sigui, sí. L'Ajuntament es va quedar al casino de la
Floresta.
O sigui,
no vas perdre calés jo allà ni res.
I va estar com 20 i escaig d'anys, diguéssim, tancat, sense fer-hi res, vull dir, sense això, no? Clar, a veure, a més perquè han vingut per aquí a la ràdio i de més, hi ha una associació que està, doncs, allà en la zona aquesta de Can Rebella, que reivindica la masia i diu, home, és que si no hi fan res, que ens la deixin a nosaltres ja ho anirem reconstruint, no? Però tampoc, o sigui, l'Ajuntament no fa res, però tampoc no deixa que els altres facin, amb la qual
bueno, l'únic que, a veure, estem parlant d'un patrimoni que la seva restauració és molt, molt costosa. O sigui, jo crec que les dues, o sigui, aquestes dues, Can Canyameres i Can Rebella, que es van absorbir, no?, arran del creixement, i tota la construcció del barri de Cremates de Vullpelleres, crec que va ser un error en el seu moment no incloure en el moment de la urbanització del barri doncs la restauració d'aquestes masies en
les
aquell mateix moment.
De restauració.
O sigui, incloure-ho en aquell mateix moment. Per mi és un error. O sigui, et quedes la runa i no dones doncs, cap obligació a tota la junta de compensació, no?, que farà, diguéssim, el negoci, entre cometes, de la nova urbanització. Per mi això és un gravíssim error. Després, altres propostes que han anat sortint, no?, de dir, bueno, doncs entitats que podrien absorbir masies. Parlo en propietat perquè l'he visitada, que tenim doncs, aquí al centre, Can Quitèria. Fent quatre números, la reforma d'aquella masia, estem parlant de 800.000, 1 milió d'euros. Clar, això és molt fàcil de dir, fem masoveria urbana, que s'ho quedi una entitat, o que s'ho quedin unes entitats. Però a veure, quina entitat té a dia d'avui la capacitat doncs, de posar 800.000 o 1 milió d'euros damunt de la taula, no? I llavors l'Ajuntament el que es troba és amb un problema, jo crec que en aquests moments de seguretat, claríssim, o sigui, cap d'aquestes tres masies, o sigui, ni Can Quitèria, ni Can Rebella, ni Can Canyameres estan, diguéssim, eufòriques, estructuralment parlant, i haurà de convenir intervencions ràpides. Suposo que d'aquí venen aquestes idees aparegudes, no sabem d'on, de fer museus. Segurament el Museu de les Matemàtiques pot estar més suportat per una entitat i per un projecte més sòlid, però la idea del museu de Grau Garriga, amb tots els meus respectes a Grau Garriga, quan ja teníem la Casa Aymat, doncs em sembla que és, no sé, ens ho hem tret del barret per dir a veure què podem fer aquí, no tant per què fer-hi, sinó a veure com traiem el finançament per arreglar això. problema crec que rau en això. Si l'Ajuntament disposés d'aquests diners, doncs l'arreglaria i faria l'equipament que cregués més oportú o més necessari en aquests moments. El problema és que no haver-hi recursos per la restauració, doncs anem traient idees. La de les entitats ja hem vist que és inviable, perquè primera que no hi són, i després que quan et posis en una reforma d'aquest tipus, tot el que caldrà per adaptar l'edifici a la normativa de l'activitat que s'hi hagi d'anar a fer, és, bueno, pot ensorrar ja qualsevol idea de,
i quan
de restauració.
I quan més temps passi, més difícil serà. Abans deia el Domènec, parlàvem del pla de masies. Deia, home, clar, és que una masia, si no li dones una... si no l'ordenes urbanísticament perquè si pugui fer alguna cosa, doncs s'enruïna, no es manté, no? Un hotel o un centre pedagògic o un restaurant. Bueno, a nosaltres ens passa el mateix amb aquests edificis. Són producte d'unes operacions urbanístiques, l'entomem, però l'entomem a palo seco, no? Sense un compromís, no?, d'inversió de diners per part de la Junta de Compensació, sí, sí, o del propietari que té una plusvàlua de l'operació. Llavors tu entomes només l'edifici. I, apa, nen, ara ja t'espavilaràs. I llavors, clar, llavors és que no hi ha calés, no hi ha per reconvertir-lo tal, és que ha de venir per mantenir-lo, no? I llavors, són, jo crec que són regals enverinats. Són, tot heu dit de Can Revella i Can Canyameres, no? Pues que realment són regals enverinats. Uh-huh. I llavors, dona la impressió, és allò, aquell crit, no?, que fan els de la PA, com s'entén gent sense cases i cases sense gent, no?, que està molt aquí, com s'entén edificis sense equipaments i equipaments sense edificis, no? Perquè tenim, ens manquen edificis per algunes coses i en canvi tenim edificis que no hi fem res. Aquí hi ha com un desajust absolut, no?
Sí, de totes maneres, jo respecte, diguéssim, aquests dos museus que s'han mencionat, voldria fer dues observacions. Una, que la paraula museu implica que hi ha d'haver-hi patrimoni moble. Si no, serà un centre d'interpretació, serà, diguéssim, el que vulguis, però no un museu. Museu implica l'existència de patrimoni moble. És la definició que hi ha internacional i aquí no hi ha volta de full. Al Museu de les Matemàtiques no hi ha patrimoni moble. Perquè, en tot cas, el tipus de patrimoni moble que hi podria haver-hi està en el Museu de la Ciència de Terrassa. I en aquí el que hi ha, i el que han fet a les exposicions aquestes, que fa diversos anys que estan voltant, que s'ha fet a Sabadell, que s'han fet a Lleida, que s'han fet aquí, bueno, ara hi ha aquesta, doncs a Cornellà i tot plegat, són uns elements pedagògics posats al servei, doncs, això, sobretot dels nanos, perquè puguin aprendre, perquè puguin jugar una mica i de més. Per tant, el museu aquest, deixem-ho entre cometes, diguem-ne que és un centre de matemàtiques. A veure, San Francisco, diguéssim, d'això se'n diu l'exploratorium, que és un concepte, diguéssim, una mica diferent. No és museu, sinó que és exploratorium. És perquè explori, jugui,
faci, etcètera. Perdona, aquell exploratorium, no te'n recordes quan s'havia de posar un planetarium?
Sí, també, també.
Ah, sí, va haver-hi una opció.
Hombre, és clar, ens van donar unes boles del món, i, sí. Que no se'n van acabar, no se'n van aparar allò, perquè mai més se'n va parlar. Un planetarium, tu.
Sí, sí.
Atenem un matemàtic, ara.
Sí, i després l'altra cosa, diguéssim, esclar, és el Museu Grau Garriga. Bueno, el Museu Grau Garriga, a mi em semblaria bé si hi hagués hagut un llegat Grau Garriga, però és que no hi ha hagut un llegat Grau Garriga. No hi ha hagut cap llegat Grau Garriga. Recordeu tota aquella operació que es va fer entorn de la Casa Imat, que representava que en Grau Garriga havia de cedir tota una sèrie de tapissos, tota una sèrie d'obra seva, que fins i tot es va quantificar amb una quantitat de milions, etc, etc. Però tot això no ha revertit a favor de Sant Cugat.
Però jo crec que ja...
Aleshores, a veure, com vols fer un museu d'en Grau Garriga si no tens material d'en Grau Garriga? O és que trauràs el material d'en Grau Garriga que hi ha en el Museu del Tapís i el portaràs en allà? I aleshores, com s'explicarà l'evolució del tapís contemporani si no hi ha en Grau Garriga? Vull dir que ens posem de vegades en uns jardins que són una mica complicats.
De totes maneres, jo crec que el tema de fons és que ens passem la vida fent plans. Sant Quatre deu tenir uns 14 i no sé mitja, eh? Sant Quatre deu tenir uns 14 i llavors, en canvi, fem ciutat improvisant sobre la marxa, no? Fem plans, i resulta que el pla d'equipament, el pla d'equipaments del pla de biblioteques no s'aplica segons el pla. Ara es fa la Bolpelleres perquè cau 1.200.000 pessetones de la Diputació. I per tant fem la Bolpelleres, que a més instal·lem una cosa interactiva que serà l'hòstia, serà fantàstic. El tema de Villa Felice igual. No estava previst, però fem el Museu de les Matemàtiques. El Can Quitèria, canviem el criteri de lo que ha d'anar-hi. Anem fent coses sobre la marxa. Diu, no, escolta, ja és perquè fem plans. No, els plans que hi ha participació ciutadana, jo he anat alguns, com en representació del Consell de Cultura, pam, que ocupa tal, que hi ha uns arquitectes, uns economistes, uns demògrafs, uns sociòlegs, que fan calarons perquè fan els projectes i això val diners i tal i qual, i després això es queda en un calaix. I jo vaig dir, hòstia, llavors, no sé, aquí hi ha algú que no lliga, tu, eh? No, com, bueno, ja no vull parlar de plan cultura, no? O fem plans i després anem discutint... Jo una vegada feia un article en un mitjà que deia... es deia elogi a la no planificació, reivindicava la no planificació, perquè jo crec que no serveix per res. Ho dic francament, eh?
Ahir vam tenir, per exemple, al ple una moció que tots els partits van votar-hi a favor per donar suport a l'ampliació de la biblioteca Gabriel Ferrater per reforçar la seva centralitat a partir del proper mandat.
Sí, i tu saps... Bueno, però,
no, ho dic perquè estan parlant del tema de les biblioteques.
La biblioteca Gabriel Ferrater, que per cert va canviar de nom, no sé com... Jo, em sembla molt bé, que es digui Gabriel Ferrater. Gabriel Ferrater havia de tindre... que al final es va girar, havia de tenir el nom a un col·legi, i Sant Cugat, que al final el tema es va girar i van posar altre nom. Va, és igual. Llavors deia Biblioteca Mil·lenària, de cop i cop es va passar a dir Gabriel Ferrater, que em sembla molt bé.
Era per l'any del mil·lenari, aquell...
Però no sé exactament quan...
Perdona, era per l'any del mil·lenari de Catalunya.
Ah, de Catalunya.
Era l'any del mil·lenari de Catalunya, i jo personalment trobo molt fort que, diguéssim, tinguéssim una biblioteca dedicada al mil·lenari de Catalunya i ara que avancem cap a la independència li traiem el nom amb aquella alegria, eh? Amb aquella alegria li posem Gabriel Ferrater.
Bueno, jo no sé quan se li va canviar.
Molt bé, una gran consciència nacional, eh?
No, però jo no sé quan se li va canviar.
Un exemple de gran consciència nacional.
Jo no sé quan...
Això, però ja m'ha agafat els cabassos de terra pel roure.
Sí.
No, jo no sé quan se li va canviar, no? Jo sé que un bon dia vaig començar a sentir Gabriel Ferrater.
Sí, va haver-hi una decisió i es va canviar el nom.
Escolta, Gabriel Ferrater, efectivament, però bueno, són aquells canvis també que s'improvisen, no? Però, per exemple, la Biblioteca Central... és una història per no dormir, aquelles que feien l'imatge de Serrador, no? És a dir, el pla de biblioteques el situa en el centre i, escolti, és prioritari. És prioritari fer-la perquè per la importància que té Sant Cugat, llavors situa en segon termini en quant a cronologia la de Barris, que seria la Mirasol, la Campo Pallera i la Vall d'Oreig, que anava per aquesta ordre. S'havia de fer allà al costat de la de Canoller,
del
Colònia Oller, no, allà. I llavors quan van a fer els... Ai, no hi cap! Llavors resulta que no hi cap. També té pebrots la cosa, no? Que, i després no hi cabia. Diu, bueno, doncs ampliarem el Greu Ferrater, aquesta és la història, però mentre substituïm la central aquella per la de Mirasol, no? Que li donem el nom d'una senyora que encara viu.
Marta Pessarrodona.
Fem la de Mirasol. I en canvi la central ja no es parla, ara ja no es parla d'ampliar, sembla que es parla de fer un edifici de nova planta per la central, això és el que tenia entès, i a la Gabriel Ferrater fer-hi una altra cosa.
La moció d'ahir queda tan oberta parla d'ampliació.
Vale, perquè l'última versió...
Que probablement podria, clar, implicar la...
Jo l'última versió que tenia...
Tirar-la a terra i fer-la nova, no. Això no, sí que
tirar-la
no,
espera. Jo l'última versió que tenia de responsable de cultura, d'un responsable de cultura, era... que se'n faria una nova a la zona aquella on també va una escola, allò que s'ha de tirar tot allò a terra, allà Rambla, Celler...
entre Ramon Bernil, sí.
Allà, sí. Se'n faria una allà i que l'actual es reconvertiria en un altre equipament cultural. Ara ja es parla d'ampliar.
Però aquella escola o centre educatiu per criatures queda fora ara. En els últims moviments que va haver-hi en la zona de l'entorn del Parc Ramon Bernils, ara recuperaré la notícia, però ens van dir que quedava ja fora i que es traslladava a alguna altra zona de...
Costa molt, eh, seguir la...
Tornes boig, perquè vas passant pel Parc Ramon Bernils i penses, aquí ha d'haver-hi d'aquí poc una llar d'infants. I vas pensant, i a cop de trobar una roda de premsa, que no, hi ha hagut canvi, ara ho buscaré. Però vaja.
Sí, és això, diguéssim, preguntes per què serveixen els plans d'equipament i tota aquesta sèrie de coses així, perquè, en fi...
Bueno, ara la que sí és segur és que la primera biblioteca que diuen que es farà, aprofitant un edifici que ja està fet, és de Can Volpelleres, que hi ha una demanda tremenda.
Volpelleres, ara estic buscant
la... Sempre vaig dir que vaig començar a militar a la GERC amb una campanya demanant una biblioteca central urbana i vaig abandonar la política al cap d'uns anys. Demanant una biblioteca central per Sant Cugat.
O sigui, no, vaja, és que jo crec que...
Com tu dius, és una història per no dormir.
No, jo crec que la necessitat de la biblioteca central és el aparador, no? Vull dir, a veure, el 70%, el 70% dels Sant Cugatians vinc a l'Orion, el que en diem Sant Cugat Centre, i la pressió de demanda em sembla que és claríssima, no? El que passa és que, bueno, noi, com que tot va en funció dels dinerets que tens i de l'oportunitat de fer-ho o de no fer-ho, és allò que dic, perquè és el que tu dius, no sé, sabeu fer plans.
Sí, és difícil.
Ara estic buscant la notícia.
Més plans que contemplen tot i tal i qual s'aproven sempre per unanimitat, perquè tots els plans... Clar, ara s'està fent un d'inclusió social, que com que jo li dic per sobre, és un totxo que segur que ho preveu tot, després no es farà, perquè precisament quan més coses preveus, més difícils de fer-ho, com ens va passar amb la cultura, sí. No? Com que ho preveu tot, s'aprovarà per unanimitat, jo no tinc cap dubte. Ara, Després, ara apliqui-me'l. No, el de cultura va passar el mateix, posava 167 actuacions, s'havia recollit tot, però clar, després era inaplicable.
Però d'alguna manera, la crítica principal, si més en el meu cas, en el pla d'equipaments, sí. Va ser, o sigui, no vaig tenir grans problemes de negociació dels segons quins equipaments, sinó on ens vam enrocar, i per tant no vam, que crec que ens vam abstindre, era, bueno, acompanyem-ho d'un pressupost, que ens costarà
exacte,
això.
Exacte,
bueno, és tan bàsic com
això. Això hauria de ser obligatori a tots els plans.
I després, d'alguna manera, de tant en tant els mitjans de comunicació, el que podrien agafar és aquests plans i fer una mica un semàfor, no? Marcar en verd allò que s'ha fet, en groc allò que s'està fent i en vermell allò que ni s'ha iniciat. Crec que seria un exercici...
A mi m'agrada el vermell. A mi m'agrada molt el vermell, estaria tot vermell.
Has tocat el pressupost.
L'única cosa que realment es va fer així va ser el pla de patrimoni arquitectònic. Mm-hmm. Perquè el pla de patrimoni arquitectònic, hi ha un article de Llei del Sòl que diu que tota limitació singular és indemnitzable. I per tant això significa que quan tu declares monument una casa i que aquella casa, diguéssim, no es pot tocar, si aquella casa no té exhaurit el seu aprofitament urbanístic, doncs és indemnitzable. I abans deia, em sembla perfecte, diguéssim, doncs, que anem declarant cases monuments, però hem de saber de què estem parlant, si estem parlant d'un milió o estem parlant de 300 milions, perquè veuràs, la cosa varia lleugerament, no? I això, doncs, al final, com que sobretot l'arquitecte que ho feia ho va entendre molt bé, doncs va acabar creant amb una sèrie d'edificis les possibilitats de lo que, diguéssim, d'aquestes ampliacions, de tota aquesta sèrie de coses, per tal de que no costés ni un duro, sinó que sempre que hi ha una cosa d'aquest tipus que és indemnitzable, ja està previst com es pagarà. I això sí que, amb aquest aspecte, va ser un gran avantatge.
No, jo estic d'acord, jo crec que no hauria d'aprovar-se un pla sense un pressupost paral·lel, almenys que se sàpiga el que costarà. Que ens costarà, després pagar és molt fàcil, i inclús això, ja sé que és difícil, ho extingui tu, inclús els programes electorals, jo crec que quan es presenten unes eleccions municipals és molt difícil, sobretot si estàs a l'oposició perquè no tens totes les eines i tot.
Escolta, el pressupost però... és públic, tu.
Dic que quan es presenta un programa electoral, al costat hauria d'anar presentant una espècie de programa, dic, bueno, com ho farem? Amb quins recursos ho farem, eh?
Mira,
ja dic que això és molt complicat.
Això que tu dius...
Això no ho fa ningú, eh?
En les...
Però estaria bé, perquè, clar, si no és el que jo dic, es transforma en una taula reivindicativa, no? Tu poses tot, que era el que sí. El pla de cultura, farem... Saps com... Jo que he negociat molts anys convenis, no? Va, farem... Ja vindrà la patronal, ja retallarà. Vinga, va, un conveni de 25 punts. I fot-li canya, vinga. És igual. Aquí fem el mateix amb els plans. Vinga, va, tot, vinga, poso tot.
Però això que dius dels diners, del que costa fer les coses... Jo quan tinc entrevistes amb els polítics, quan es presenten aquí a l'Ajuntament per ser alcaldes, quan comencen a llançar propostes els dic, i això quan costarà? I això quan valdrà i d'on trauran els diners? I la immensa majoria no em sap respondre.
Però tu saps el que va dir el primer.
Aleshores, això implica que quan arribin, si arriben a governar, facin de les seves promeses incompliments electorals. Per exemple, portar un sistema de bicicletes públiques a Sant Cugat, que hi havia partits que ho proposaven a les darreres eleccions. Quan val això? No ho haurem d'estudiar quan arribem a governar? Dic, home... I si després no li surten els números i algú l'ha votat per això, no els haurà pres el pèl?
No, i després...
Això és un exemple, però és que...
Ara tenim una altra dinàmica, però clar, quan es fa un programa electoral, jo diria que els inputs que influeixen són de molt tipus, però el de les demandes reals, diguem-ne, no és el més important. Perquè has de marcar perfil polític, per tant has de posar unes determinades coses, i el millor, s'allunya bastant, has de posar com més coses millors, que potser la realitat no exigeix que posis tantes coses, perquè no partim de zero, vull dir, no som com a l'any 79, que no teníem res, vull dir, algunes cosetes hi ha, no? Vull dir, sobretot a Sant Cugat, que tenim de tot, no? I potser fem uns programes que són, jo crec, que són irreals, que no corresponen tant a una anàlisi de la realitat i de la demanda, d'acord amb el teu plantejament polític, del que s'hauria de fer en 4 anys, perquè al final cap l'horitzó és de 4 anys en principi, sinó que corresponen més a això, a marcar perfil, a diferenciar-se dels altres, a posar quants més coses millor, que siguin coses sonades... Bueno, però després passa el que passa. Però no el poden portar.
I després la gent s'emprenya, amb els polítics.
Bueno... els que se'ls miren.
Se'ls miren.
Els polítics, els programes, vull dir.
No, però vull dir, imagina que tu votes per algun motiu i després no el compleixen, no?
Però
imagina si votes al Partit Popular, que diuen que et rebaixen els impostos i després et fan el contrari, no?
Perdona,
els impostos no, però el sou sí que te'l van baixar.
Josep, alguns impostos sí que baixaran.
Sí.
Que tu no ho notis és un altre tema. Sí que baixaran, ja ho veuràs.
Digues.
El problema dels pressupostos, en general, és que no només no es tenen en consideració a l'hora de fer propostes o programes o plans, sinó que la mateixa ciutadania, malgrat que són accessibles, tampoc hi té un interès. A veure, si la desafecció de la política o l'allunyament de la política, els polítics en tenen una gran part de responsabilitat. La ciutadania, no vull que ningú se m'ofengui, però penso que també en té una gran part de responsabilitat.
L'alcaldessa de Rubí, després de fer tot un gran esforç de pressupostos participatius, va perdre les eleccions.
La d'Iniciativa, no?
Sí, és igual.
No, dic, no,
després va perdre les eleccions.
Era Núria...
Núria Bonaventura. Després va perdre les eleccions, vull dir que...
Jo crec que l'exercici, o sigui, si tu t'envien un correu i et diuen, mira't aquest enllaç d'un mico que està saltant acord amb un vídeo del YouTube, aquell vídeo és el més vist del dia, amb milions de visites. Si tu et diuen al tanto que ens estan pujant el transport públic, malauradament som una minoria els que comencem a buscar, i ens costa, trobar quins són els costos del transport públic. De dir, bueno, a veure, què costa per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya cada any? Què ingressem amb els bitllets?
De què estem parlant,
no? O sigui, jo crec que això és sa, és sa saber-ho, i penso que els polítics també haurien d'explicar una mica millor, però la informació, tot i que hi és, ens fa molta mandra anar-la a buscar. Llavors també passa el que passa,
és que
la reivindicació política quedi molt de suflé, no? De dir, ara ens agafa un calentón per això, però no en fem seguiment, no anem a mirar
les bases
del problema ni les intentem arreglar.
La democràcia requereix un esforç. És a dir, estar al corrent, ja no dic participar en la gestió de la cosa pública, requereix estar disposat a invertir, la paraula no és invertir, una part del teu temps en això. Ah, carai, això costa un esforç. I si a sobre som un país que no té una llarga tradició democràtica i no té una llarga tradició d'interessar-se pels afers públics, perquè hi ha un règim que ens va encarregar de dir que això, no, com deia Franco, no te metes en política, ho deia Franco, tu, que va ser durant 30 i pico d'anys, jo de política no me meto en política, imagina't tu la població, no? I això és el que dieu vosaltres, vull dir, home, clar, és que la gent s'ha d'implicar també.
No, l'altre dia, justament, escoltava la presentació del col·lectiu de l'Ara és l'Hora, que volen fer la modificació dels horaris, tant del fus horari com també del que són els prime times televisius, dels horaris laborals, etc. I una de les reflexions que feia en Mohedano era justament aquesta de la participació cívica i democràtica, no? És a dir, els horaris, tal com els tenim establerts a dia d'avui, t'impedeixen doncs poder dedicar una tarda, dues tardes a això, a la participació cívica, política, social, no? en el teu barri, poble, ciutat, no? I em va agradar, no?, la reflexió aquesta de dir uns horaris racionals, o sigui, començar abans a ordenar-nos els horaris d'una altra manera, ser més eficients en l'ús de l'horari de treball, doncs ens permetria no només alliberar temps doncs per tenir cura dels fills, de la família, sinó també per la participació democràtica.
Imagina't, Toni, si aquí es poséssim en plan horari europeu i sopéssim a quarts de vuit o a les vuit, la quantitat de reunions que fotria en l'aire, això. Aquí tindríem un problema de pebrots, aquí,
Les faríem en una altra hora, però el que pot ser és molta... Bueno, tu ho saps també com jo, les reunions que arribes a fer a les 9 de la nit, a les 10 de la nit.
Oh, i tant.
O que els plens municipals...
Jo no hi he acabat reunions a les 2 de la matinada ni res. I plens municipals.
Els plens municipals, ahir. Doncs encara va acabar aviat i va acabar a 3:15.
Jo me'n recordo que... Ui, això és duríssim. Jo me'n recordo que quan era regidor els primers anys i tal, el Rigau, tal i qual, tenia l'obligació legal quan arribava als 12 dies, escolti, ja hem passat el dia següent, ja, perquè clar, tot el ple el fas un dia, no? Perquè ja canviàvem de dia, llavors ell ho deia, escolti, són les 12,
que consti, ja, no?
Que consti només, va, i me'l seguia, vinga, ara fota-li cantava fins a la una, hora i pico, jo he estat un ple, jo recordo un ple fins a les dues, tu, amb recessos, sí. I no sé, llavors, mare meva, ara em sap que, bueno, aleshores començaven a les 8, ja, a quina hora comença?
A les 7.
A les 7.
A 2:15. Sí.
Però a les 7 comença el ple.
Sí.
Comença
el ple si s'és puntual abans, perquè hi va, per exemple, va començar 10 minuts tard. Que,
bueno, ara, 10 minuts.
Sí, però també la impuntualitat entra dintre de la proposta aquesta de l'Ara, sí. No? En alguna entrevista que...
Els plens dels meus 8 anys eren a les 7 en punt, o sigui, en Lluís Recudeix, això sí que ho tenia.
Perquè no tenia...
Arrencava a les 7.
Probablement perquè no tenia el torn de...
Però probablement, si hagués tingut el torn, l'hagués arrencat a 2:15 en punt. O sigui, sí que se li ha de reconèixer una
obsessió
per la puntualitat i en el segon i tercer mandat d'ell per reordenar els debats. O sigui, els debats aquells eterns amb el Partit Popular Govern es van anar reduint al llarg dels seus mandats.
Ja dic una cosa, això és un altre tema. El ple té més... O sigui, la seva llargada es justifica més pel que té de caixa de ressonància que per la... Perquè jo sé d'algun ajuntament que els temes, el debat fort i els temes fan les comissions informatives venen consensuats o venen ja amb un vot ponderat i tal, i el ple és pràcticament de tràmit.
El ple és l'escenificació.
El ple pràcticament és de tràmit, perquè ja ho tens votat.
No deuen tenir molts mitjans davant, probablement.
Bueno, t'acabo de dir
que la funció
del ple sobretot és mediàtica,
quinem.
De marcar perfil i de projecció pública, que també és dir, perquè jo tinc experiència, tu també, d'estar una hora parlant, perquè quan començo, estar una hora parlant sobre, per exemple, un tema del pressupost, no?, que et preocupa 70. Ara no sé què fa, però abans el secretari ho escrivia tot, jo tinc intervencions sobre el pressupost, que són 70 pàgines de l'acte, vull dir, igual, bueno, estàs parlant allà una hora, després et sortia una línia als mitjans, vull dir que a vegades també penses que...
No, i... bàsicament per una qüestió d'espai i de temps, que tenim els mitjans. No, ho dic...
Però això... per això que els païs té molt artificial, també,
Bueno, però si el vols escoltar, hi ha l'enllaç.
Sí, no, si algú es vol...
Si vols anar a punts i sentir tota la intervenció, tens l'enllaç.
A cugat.cat gravem tots els punts, aleshores qui tingui interès per escoltar.
No, la feina... fas la feina a les comissions i a totes les reunions prèvies.
Que hem parlat tantes vegades, quantes mocions hi havia al PDI?
Ahir n'hi havia 10. 10, 11, ara t'ho dic.
Les mocions van a la mateixa línia.
Tot i que ahir s'ha d'admetre que la gairebé totes, diria que totes, anaven en temes locals.
Bueno.
Excepte, bé, signa un vot per la independència, que l'Ajuntament de Sant Cugat cedirà instal·lacions municipals, que vaja, que és una iniciativa nacional, però també tenia que el Partit Popular va marxar del ple per no votar-la. Va ser potser... Ara, vam tenir també un problema ahir amb el ROM, amb el Reglament Orgànic Municipal, que a l'hora de decidir si les esmenes s'havien de votar, no s'havien de votar, si l'esmena de l'altre partit s'havia de votar primer, després... Bé, va haver-hi un cacau sobre el Reglament Orgànic Municipal, que vaja... Tant de temps que van estar intentant-lo fer, el van fer...
Només quatre anys, no?
4 anys, imagina't.
Passar d'un mandat al següent a l'altre, em sembla.
I ahir es deien els partits...
Amb el ROM s'ha d'anar molt amb cuidado,
Sí, si et passes... I ahir ja deien els partits que s'havien de trobar per intentar-lo millorar, i penso, home, després de 4 anys...
Es va començar a negociar el mandat 2003...
I es va acabar el mandat següent o a l'altre.
Jo, que vaig començar el 2003 i vaig marxar al següent mandat, o sigui, vaig estar-ne dos... No l'he vist aplicat mai. O sigui, jo el torn d'intervencions aquest de mitja hora abans no el vaig veure aplicat. O sigui, es va negociar, posa-li a mitjans del mandat del 2003, perquè era una dels acords de govern.
Però es va estar negociant, tot un mandat,
Es renovés el ROM, va estar, com un mig mandat més, i després tot el que es va trigar a la seva aplicació. O sigui, jo vaig entrar amb una proposta de reforma, es va reformar, però vaig marxar sense arribar-lo a aplicar després de 8 anys.
Doncs ahir vam tenir aquest show del ROM.
El secretari ho va aclarir o no va aclarir?
Sí, però fan allò que ho aclareixen o no aclareixen. Després hem dit, és que la Junta de Portaveus hem dit que podran votar i després hi ha un partit que no ho respecta. Bé, és que vam tenir un numeret que, la veritat, jo crec que hi havia dos o tres polítics ahir que no van marxar, perquè s'havien de quedar allà, O sigui, perquè els feia vergonya l'espectacle que van fer. Però vaja. Això no passava abans, Jordi i Toni, que estava...
No,
és broma.
Haurien passat coses pitjors.
No, recordo.
Doncs escolta, ho haurem de deixar aquí. No hem parlat del procés, avui, ni de la independència.
Quin procés?
Tot això de...
Hòstia, raro, perquè és un tema que no parlem mai,
No, per això, imagina't.
Ni de Ceuta.
Ni de Ceuta.
Hòstia, Ceuta i Melilla, ara podem afegir Melilla, també. Hòstia, això sí que és...
Parlarem, en tot cas, la setmana que ve. Jordi Domènech i Toni, moltíssimes gràcies i, doncs això, fins dimarts que ve. Que vagi bé.
Me'n vaig a caminar.
Adéu.
Adéu. So unfaced of people passing by. See friends shaking hands singing, how do you do? They really sing.